Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Dic una cosa, com
amb
moltes tertúlies a Madrid, quan era entrenador de la selecció espanyola, que jo crec que la selecció espanyola va tenir més ADN Barça que el seu Barça, ho crec de veritat, jo vaig defensar Luis Enrique de moltes de les coses que es deia, quan es deia que havia portat a Gavi perquè el seu amic, el representant de Gavi, era, que és l'Ivan de la Penya, era íntim
amic seu.
Jo el vaig defensar quan vaig entendre que l'havia defensat, però és que això no té defensa possible. Ara, això que deia el Lluís, ostres, si l'entrenador que treu pit perquè guanya més títols que Xavi, perquè més ocasions i tal, ha de desestabilitzar per guanyar una eliminatòria contra el Barça.
Doncs sí.
Un Barça que fa 4 mesos o 5 estava denostat, has de desestabilitzar a un entrenador que és novell i que ha portat 2 anys i mig al càrrec.
Ho intenta.
Ostres, apaga i vamonos.
Pues
apaga i vamonos. Perquè què vol dir no conozco a l'entrenador del Barça? Aviam, què vol dir no conozco? És a dir, com diu el Fernando, no era fàcil per ell dir, posar en valor el seu llegat, voler posar damunt la taula que efectivament hi va haver molta més contribució seva de la que molta gent es pensa al Barça el 2015, i alhora dir, Xavi lo está haciendo bien, o mal, o regular, o lo que sea, en un momento difícil para el Barça, que no tiene que ver con el pasado.
Entre otras cosas, Xavi no tiene mi plantilla. No tiene a Messi.
Ja, però, és a dir, ho tenia molt fàcil per ser generós, si volia ell,
amb Xavi. Qui va ser la setmana passada que va dir que Luis Enrique estava...
I a sobre avui ens ven... Ens ven la mula, que és el periodisme el que ha interpretat malament.
No, és vostè el que ho va dir.
Si me l'habéis liado con el tema de l'ADN...
Qui va dir la setmana passada que tenia un paper molt complicat perquè era l'entrenador del PSG, però tenia molta relació amb el Barça, s'estima el Barça...
Jo vaig dir que no sabia, que tenia la sensació, i ara ho refermo, que no s'havia trobat còmode
amb
aquesta eliminatòria des del principi.
Això vas dir-ho.
Amb aquest emparellament.
Això vas dir dilluns i parlaven dimarts. I dimarts és quan explota tot.
És molt del Barça, que això no li anirà a ningú, i que ha defensat els interessos d'un altre club, que és rival i enemic del club.
I que no veuria malament tornar a entrenar al Barça.
No, ho va dir ell públicament, que a ell li encantaria tornar al Barça. Potser era en clau reivindicativa també el que va dir, de dir, escolta'm, si busqueu entrenador i busqueu tornar a l'ADN...
Aquí estic.
Aquí
estic jo, clar.
Aquí
està el meu anunci. No us oblideu de mi.
I que n'era conscient que l'eliminatòria era molt més complicada per al Paris Saint-Germain del que pensaven molts culers, però molt més complicada. I s'ha demostrat en el partit d'anar, veurem demà.
Què més ha dit Luis Enrique?
Mira, un altre document parlant de l'ADN i precisament dels 4 entrenadors que formen part de l'estil Barça, que són els quarts de final.
Es una maravilla que haya 4 tíos entrenando a los 8 equipos que sean ADN Barça. No sé quién más, da igual quién sea el que tenga más ADN Barça. Lo importante es, y ahora lo voy a hacer general, creo que es una maravilla para el fútbol que los 8 entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final, no sé si de manera voluntaria o forzada, ofrezcan ese espectáculo de goles, porque no creo, no lo sé, igual me equivoco, que en unos cuartos de final de Champions haya 8 equipos que hayan marcado tantos goles.
I després avui un to més tranquil, però ha deixat perles, ha deixat missatges entre línies, per exemple, parlant del partit de demà, de quin partit s'espera, i ha destacat que Ter Stegen va fer molts serveis en llarg en el partit d'anada.
Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto uno, el Barcelona a utilizar el juego largo y el juego a última línea, Lewandowski va al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados, evidentemente utilizando superar esa presión. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presionar, cuando tengamos el balón tenerlo y generar el mayor número posible de situaciones, y el Barça creo que hará lo mismo. Utilizar la última línea para al pie o al espacio generarnos problemas.
Ha volgut deixar clar aquest rècord de Ter Stegen des que és porter del Barça, que va servir 24 vegades en llarg per intentar superar la seva pressió. Abans comentàvem Mbappé, quan se li pregunta a Luis Enrique per Mbappé, no respon mai per Mbappé en concret, sinó que ho porta tot al terreny col·lectiu. Aquí al Paris Saint-Germain no és un jugador, som un col·lectiu, i per exemple, quan li han preguntat per la possibilitat que demà Mbappé jugui el seu últim partit a Europa amb el Paris Saint-Germain, perquè si demà el Paris Saint-Germain queda eliminat, Mbappé ja no tornarà a jugar amb la samarreta dels francesos a la Champions,
a priori,
i el que seria també una gran decepció a nivell sobretot individual per ell.
0-8 en Champions.
Doncs quan li han preguntat per Mbappé i per aquesta possibilitat que demà a priori jugui el seu últim partit, ho ha portat al col·lectiu, assegura que estan convençuts que demà aconseguiran capgirar aquesta eliminatòria.
Todos los jugadores de mi equipo, por lo que he visto esta semana entrenando, y tengo que decir que cada semana es muy parecida, estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. No solo un jugador, no se trata de individualizar, todo el equipo, todos los que formamos el PSG y nuestros aficionados, tenemos muchas ganas de todo el apoyo que recibimos en el Parque de los Príncipes durante todo el partido, devolverlo con una victoria. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Imagina't, mañana serà el dia.
El PSG només ha jugat 3 semifinals de la Champions, va ser la temporada 2019-2020, que van ser subcampions, la temporada del Covid, i també han jugat les semifinals, la 94-95 i la 20-21, totes dues van caure a semifinals, i com ara deia Luis Enrique, mai ha remuntat al Paris Saint-Germain una eliminatòria després d'haver perdut el partit d'anada al Parc dels Prínceps, però ell, ja l'heu sentit, diu que demà serà el primer dia que trencaran aquesta estadística. De moment, per això, si mirem els números del PSG aquí a Barcelona, no els acompanyen, perquè 6 visites, només una victòria, que va ser l'última vegada. La resta, 3 derrotes i 2 empats, insuficients a tots els casos per demà, perquè recordem que l'empat classificaria el Barça, el Paris Saint-Germain només li val la victòria.
No, volia recordar un episodi, perquè és veritat el que deia la Laia, que no sé si hi ha hagut un retintint sobre el tema de les 24 pilotes en llarg de Ter Stegen.
Les ha recordat, com a mínim.
Bueno, com les ha recordat.
Estigmatització...
No sé si realment hi havia aquest interès. És possible, eh? Però recordo un Barça-Celta, que a més el Barça va perdre al Camp Nou contra el Celta.
0-1?
Diria que 0-1, sí. No sé si va marcar la Ribey.
Sí, em sona
és memòria fotogràfica, però no sé.
Un tio alt, no? Sí, recordo,
però
sí.
Recordo que aquell dia el Barça, de Luis Enrique, i a Luis Enrique, en sala de premsa, se li va retreure molt que el Barça havia jugat en llarg. I ell, el que va dir, és que havien detectat, analitzant molt bé el joc del Celta, que feia una grandíssima pressió. No sé si algú se'n recorda. Feia una grandíssima pressió i que la millor fórmula per intentar enganxar-los era en pilota llarga, a l'esquena dels seus migcampistes i centrals, i davanters, que feien la pressió avançada, davanters i migcampistes, i així el Barça diria que va generar 4 xuts als pals. Va perdre. Però vull dir que al final, si vols estigmatitzar, al final és una tonteria, perquè tu també, quan has estat entrenador del Barça amb una plantilla amb més tocadors i més cracs que la que té Xavi, si ho has hagut de fer i com a entrenador t'ha semblat que era la fórmula correcta, ho has fet. I a sobre no vas guanyar, vas palmar a casa.
Bé, ho estic veient, sí. El Barça de Luis Enrique venia de perdre 3-1 al Bernabéu,
sí.
I a la jornada següent 0-1.
I és aquest, no?
És aquest.
I recordo ell defensant-lo. I et dic una cosa.
El titular de la roda de premsa, el titular de la roda de premsa és "se ha abierto la veda ja", no? Va dir.
Veus? Però vull dir, però si ell creia com a entrenador que és el que havia de fer, chapó. Però si Xavi creia que era el que s'havia de fer i li va sortir de nassos, doncs chapó també.
Fernando, sí,
per això dic que si vol estigmatitzar,
tu has posat
tampoc
val. Tu has posat un exemple, però en podríem posar molts, perquè una de les grans crítiques que s'entraven a la final Luis Enrique en aquella època és que l'equip, que sabíem que tenia 3 animals a dalt, no tenia moltes vegades el control del joc. I li costava, superar pressions altes, precisament amb això. Entens? I ara, per exemple, o sigui, jo me'n recordo molts partits que això ho havien comentat, però ara, per exemple, m'escrivia el Marc Marvà i em recordava l'eliminatòria contra el Bayern de Múnich, que al minut 75 anem 0-0 i Messi s'inventa 2 xitxarros espectaculars i guanyem gràcies a ell 3-0 i després
el de Boateng, diu,
a la tornada,
sí, quan tomba el Boateng.
Sí, és l'any del triplet,
a la tornada contra el Bayern de Guardiola, efectivament, el Barça es posa per davant inicialment al marcador, després acaba perdent el partit per la mínima i passa a la final, no?
3-2 va perdre.
Què feia Ter Stegen? Buscava Suárez permanentment.
I Neymar.
Perquè el Bayern, que havia d'haver remuntat, venia a buscar dalt, clar, et feia 1 contra 1, no trobaves l'home lliure i tiraves cap a dalt. Escolta'm, no és un tema de fer un debat futbolístic, el podríem fer, però és pervers. És veritat que és pervers. Avui, treure això, ja ho va fer l'altre dia, després del partit, i avui ho ha remarcat. És a dir, jo sí que trobo un punt d'estigmatització. Ja. Amb tot això. Va,
La dit, línia de que jo soy, l'ADN.
Ha dit Luis Enrique, i la Laia explicava ara que el PSG ha visitat 6 vegades Barcelona, només una victòria. De fet, és l'última vegada que va venir aquí a Barcelona, que van guanyar 1-4. Hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Talismà. Talismà, què? Per dimecres tot a punt, ja ho veuràs.
Primer demà, perquè el que passi dimecres hi té molt a veure el que passi demà.
O sigui, totalment.
Pas a pas.
Totalment. T'has estat mirant aquell 1-4, no? Que era any de la pandèmia.
L'alineació una mica.
Sí, hat-trick d'Mbappé, no? Tots recordem aquella nit, no? Malauradament, en què el Barça... És l'última vegada que queda eliminat de la Champions, el Barça, no? L'última vegada que acaba
la tornada...
En eliminatòria, clar.
La tornada de l'equip va donar bona imatge. Jo crec que si Messi arriba a marcar el gol de penalti, era l'1-2, doncs possiblement...
És quan aterra la porta.
Les coses a la segona part.
No? Aterra la porta la tornada.
És el seu primer partit com a president.
Tens raó.
Però l'anada va ser...
Bé, però és l'única victòria del PSG en territori barceloní, però amb un 11 d'ami, no? Vull dir, sí. Tu l'has mirat, què?
Bé, és l'única vegada, de fet, que Mbappé ha jugat a Barcelona, va ser a l'anada dels 8 anys de final, com dieu, de la Champions de la temporada 2021, 16 de febrer de 2021, Barça 1 PSG 4, aquell dia Mbappé es va lluir, va fer 3 gols al Camp Nou contra un Barça en depressió, que no té res a veure amb el d'ara. De fet, efectivament, a la tornada, 1-1 també va marcar, i va ser la setmana passada en el seu tercer enfrontament contra el Barça, quan per primer cop no ha marcat a l'equip blaugrana. A quin Barça es va enfrontar Mbappé el dia que li va fer un hat-trick al Camp Nou? Doncs a un Barça que no té res a veure amb el d'ara, especialment en defensa. A un Barça format per Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet i Jordi Alba. Per tant, bàsicament, quan encarava, enfrontava a Dest i després a Piqué, i en algun moment es creuava amb Lenglet. Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Messi, Griezmann, Dembélé. Això no estava del tot malament. De fet, es va començar avançant al Barça aquell dia amb gol de penal de Messi. Van jugar també, aquí ja la cosa ja va molt de baixada, van jugar també aquell dia Mingueza, Riqui Puig, Pjanic, Trincao i Braithwaite.
Uau.
I la banqueta la completaven Iñaki Peña, Neto, Umtiti Junior, Firpo i Mateus Fernández.
Hòstia, sembla el Pleistocè, i fa 3 anys.
Mateus Fernández
a la banqueta, sí, era revulsiu, pariser.
Imagina't.
Aquell era el Barça de Koeman, que va caure golejat 1-4 contra el Paris Saint-Germain.
Gràcies, André Curí.
Gràcies, André Curí. I tripleta ofensiva, sí, no està malament, eh?
No,
no està malament. No, haguéssim hagut de jugar bastant millor el que vam jugar.
Però el darrere Mbappé, clar, Dest, Piqué al final de la seva etapa, Lenglet, i Jordi Alba també al final pràcticament de la seva etapa.
De fet, el problema va ser haver perdut contra la Juventus 0-3 a l'últim partit de la fase de grups, i haver-te enrabassat tant i haver-te complicat, i haver acabat jugar contra el Paris Saint-Germain.
Clar, perquè
amb aquella derrota el Barça va acabar segon a la fase de grups, i per això doncs va acabar jugant contra el PSG, que havia estat primer.
Però venies de guanyar 0-2 a Turí, per tant et valia perdre per un o dos o no, o amb dos gols, i perds 0-3, no?
I aquell any el Barça va patir dues debacles europees a casa.
0-2 a Turí el dia després de la dimissió de Bartomeu com a president del Barça.
Sí, però llavors perds 0-3 i perds la baraix i acabes segon.
I quan havies de derrotar la Juve a casa, vas perpetrar aquest 0-3.
Bé, no ens quedarem amb aquest mal regust de boca, no?
Home,
no.
Per favor.
Anem a la penúltima visita del PSG a Barcelona.
Els convocats que acaba d'anomenar, només han faltat Dugarry per acabar de programar.
No, mira, que us animaré a vosaltres i a l'audiència. Anem a la penúltima visita, en un moment. Mira, la penúltima visita del PSG a Barcelona va ser aquesta.
Torna a ser per Neymar, Ter Stegen, que s'hi queda, Neymar encara, se la posa a l'esquerra, la penja, Sergi Roberto, gol! Gol!
Els crits de fons que se senten és brutal. Encara se'm posa la pell de gallina de recordar aquest moment.
És que va ser brutal.
És el 6-1 aquell, és del millor que s'ha viscut.
Jo vaig perdre els auriculars, el micròfon, mira, sí, no sabia de on era.
Amb és comparable al gol de Koeman i el naixement del meu fill.
Mira, imagina't.
El dia del...
Ja l'Iniestazo, jo posaria també aquí, home, no? El dia de Stamford Bridge.
L'Iniestazo de Unidos.
Sí.
El dia del 6-1, Aleix, em va sortir el millor reportatge que he fet mai després d'un partit a l'esplanada de l'estadi.
Home, clar.
Perquè normalment... A nosaltres ens tocava, sí, amb el resultat faltava. Crec que Neymar fa els...
En 9 minuts el Barça... Sí. Hola, Sapera!
Què tal, bona nit?
Home, sí,
el... tenia aquí...
El Sapera s'ha estat mirant una mica.
Neymar fa el 3-1.
Tu per qui mitjà estaves, David? Jo per Deportes 4 no hi ha ningú.
Carnacilla, eh?
Carnacilla, ladrón!
Però...
Després ho vas vendre bé.
Però bé que t'entrevistàvem, sí. No, per repartir galetes...
Sí, sé que trincava, sí. Després
ho vas vendre. David, al minut 87 el Barça guanyava 3-1.
Exacte.
Al minut 87, exacte. I és el 88.
Bernabéu allà,
eh? Neymar de falta, el 91 repeteix Neymar de penal, i el 95, el 90 més 5 d'afegit...
La línia del que diu... Perdona, abans de la teva anècdota. Jo recordo Basté l'endemà al matí tirant els 9 minuts de narració, sí, sencers. Del 3-1 al 6-1, sí, va dir anem a sentir els últims 9 minutes de partit, i va tirar els 9 minuts amb els 3 gols.
Estàvem a la grada abans del tercer del quart gol de Neymar,
sí.
El Barça havia fet 3 més, 3-1, estava perdut 87, imagina't.
3 al 87.
Llavors, habitualment, doncs, en la línia del que manifesta el meu estimat Paulín.
Però és veritat,
havia, clar, la idea era sortir una mica abans per veure molta gent que ja desfilava abans del partit, abans que...
Fores zombies, culers allà.
No, i clar, i buscar reaccions sobre la roda, perquè era quedar-se fora de la Champions. I clar, es van anar succeint els esdeveniments. O sigui, jo realment els tres... O sigui, només vaig veure el gol de Sergi Roberto. El quart i el cinquè no el vaig veure. Molta gent desfilant de l'estadi, moltíssima gent. Moltíssima gent.
Rajaven o no?
Tinc rajades,
sí?
De socis del Barça, rajades. És lamentable, tal, esto, hay que acertar la raça, lo típic, no? I clar, em vaig trobar en què la gent tornava desesperadament, a partir del cinquè gol, tornava desesperadament per tornar a entrar a l'estadi.
Per revir-ho.
I els deixaven?
I els deixaven. A diferència de no sé quin partit era exactament, que el Bernabéu no els deixaven entrar. Mm.
Sí, és veritat.
Bueno, el dia del City, crec, sí, que va ser, no els deixaven tornar. Sí, sí. Doncs en el cas del Barça sí els deixaven entrar. I clar, el reportatge era collonut. Sí, collonut.
Les imatges.
La gent
corrent.
5-1, sí, sí, acaba de meter Neymar, tal, no sé què. Suárez de penalti, tal, saps? I llavors, clar, en aquella època encara es podia gravar a la grada, i van gravar l'èxtasi sencer del gol de Sergi Roberto. O sigui, un reportatge brutal.
Història de la televisió.
El antes, la decepció,
sí, sí,
la misèria i la glòria.
Bé, són d'aquells dies que tothom recorda on era, no?
Increïblement. Aquella nit de ràdio va ser...
Increïble.
Ja estem que no serveix per res.
I a més, anava a dir...
Bueno, sí que va servir, David.
Sí, ara ens estem enrere. Estàvem avisats en el camp de la Juve i ens van fotre tres.
Sí, però escolta, allò és història. De la, sí, sí, és història. Futbol, història, i de la remuntada i de la Champions.
Això no ens ho treu ningú.
No, no, està clar, està clar.
No, sí, i anava a dir segurament també en el que és el gran dia de Neymar amb la samarreta del Barça, perquè ara ho estàvem recordant. És a dir, marca el gol de falta, marca també el gol de penal, assisteix a Sergi Roberto, és un dels protagonistes de la remuntada, sí, sí. I la imatge del partit, sí, sí, és la de Messi enfilat a la tanca, aixecant el puny
diu que,
el gol amb l'afició, i diuen que marca, no, aquella, la seva sortida.
La llegenda diuen que aquella foto forja
la seva sortida. És la llavor del 200%.
El 200%.
Bueno, no marxa aquell següent estiu, al cap de 4 mesos.
El 200%, que no es la van a clavar. Que no es la van a clavar.
Li comencen a inflar el cap, de que no pinta res aquí, de que mai farà res, de que sempre s'ho emporta
de la seva sortida.
Sempre a l'ombra de Messi.
Per cert, l'11...
I la pasta,
bueno, però amb una foto excepcional, és que la foto boníssima, és una gran fotografia.
És una icona de la història, sí, sí, del futbol. Sí, sí.
És de tenir-la penjada al menjador de casa.
Sí. És un fotògraf del club, que no me'n recordo ara del...
No, era una gentida.
Ara ho mirarem. Per cert, l'11 d'aquell dia, amb un plantejament diferent que va fer Luis Enrique, va jugar amb un 3-5-2 aquell dia, de cara a intentar remuntar aquell marcador impossible, com era el 4-0 que duien de París. Ter Stegen a la porteria, amb tres centrals al darrere, Mascherano, Piqué, Umtiti. Uf. Al mig del camp, per davant d'ell, jugava Busquets, Rafinha, Neymar, Rakitic, Iniesta, i al davant amb Messi i Luis Suárez. És a dir, una alineació totalment ofensiva.
Fotògraf, un mexicà que es deia Santiago Garcés, pot ser?
Santi Garcés, sí, sí, sí. El Santi Garcés.
Sí,
era, sí, sí.
Santiago Garcés.
Era el... Vaig anar a entrevistar el dia següent.
Jo crec que era del club.
La foto.
Era el club.
Bé, 6-1, tant de bo, sí, demà visquem una nit així.
I deixem rematar-ho amb els canvis, que n'hi ha dos que m'han fet gràcia de pensar que encara van jugar aquell partit. Arda Turan És el primer canvi entre Per Iniesta al minut 65, és a dir, amb un cert protagonisme per sortir en aquell partit. Arda Turan, Sergi Roberto entra per Rafinha, sort que va entrar i va acabar fent el gol, i André Gómez per Rakitic.
És a dir... aquest equip també era per guanyar més de la Champions.
Sí, Santi Garcés, l'autor de la foto.
Sí, Santi Garcés, mexicà, no, diria que és.
Sí, sí, mexicà. Sí.
Laia, possible 11
ser,
per demà.
Perdona, sí. Ter Stegen va ser decisiu també, la, jugada, la darrera jugada, eh?
Sí.
Perquè ell...
Un dia més.
Crec que la puja
i ara que no ens escolta ningú, ai, té quin també una mica. Ai,
no.
Però va, és igual.
Diguem-ho tot.
Una mica.
Clamorós era aquell penal.
Una mica.
El penal clamorós. Allò va ser el Camp Nou convertit en Bernabéu en tots els aspectes. En l'aspecte futbolístic, espiritual i arbitral.
Aquell penal ens el xiulen a nosaltres,
home,
en contra. I no surt,
hi va haver una a Di Maria.
Sí.
Va haver un que no es va pitar a Di Maria.
Sí, escolta'm una cosa. Sí. Utilitzant la teva terminologia, Fernandito... Sí. El van emplomar.
Una emplomada terrible, eh?
Descomunal.
No se'ls pot treure de casa.
I Nasser i Emery, te'n recordes? Emery no s'ho creia.
No sabia quina cara posar.
Senyor director, posi una mica d'ordre, sisplau.
Va quedar pàl·lit, Emery. Són boníssims aquests dos, però no se'ls pot treure de casa.
Possible 11 del Paris Saint-Germain per demà. Donnarumma a la porteria. Defensa Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández i Nuno Mendes. Mig del camp, Vitinha, Zeremeri i Fabián Ruiz, i al davant Dembélé, Mbappé i Barcola. Per tant, tres canvis d'inici apunten demà respecte a l'11 que Luis Enrique va treure dimecres al Parc dels Prínceps. Entrarà Hakimi, seguríssim, estava sancionat al partit d'anada, Zeremeri i també Barcola, que sortia de lesió. Demà, per cert, serà el retorn de Dembélé a l'estadi, no en tinc cap dubte que serà xiulat per l'afició, i més després de no tallar-se ni un pèl en la celebració de l'altre dia, i està animant contínuament al Parc dels Prínceps. A mi em va sorprendre molt la celebració de Dembélé de l'altre dia, no? A mi sí,
avui
pensava que seria una mica més contingut.
Molt efusiu, eh?
Va ser molt efusiu, però portàvem 5 anys dient la manca d'integració d'aquest jugador amb els colors, amb el club, amb la ciutat, amb el país i amb la cultura. Un tio que no s'havia integrat per res, a l'ús estranya que celebri un gol a la capital del seu país, en absolut.
Sí, ara es pot
mai
guanyar.
Es vantarà,
es pot guanyar una
mai es vantarà del que significava jugar al Barça. Per tant, el respecte que
avui
pugui tenir.
Però Xavi va fer molt per ella.
Sí, avui hem viscut un primer de termòmetre a l'arribada del PSG i bueno, jo crec que ha estat un aperitiu del que...
Un petit canapé.
Tampoc perdem els estreps i la calma per Dembélé.
Animar el Barça.
Perquè ja he sentit algú que s'hi figo...
I posar pressió. Posar pressió i ja està.
I si algú sabem de Dembélé, són les seves estadístiques. Si va marcar en el Parc dels Prínceps, estarà 5 partits sense fotre res.
A vegades la ràbia o la xiulada és proporcional a l'estima també que va rebre aquell jugador, no? I Dembélé...
Va, una mica.
Sí,
pot agradar, pot agradar, no?
I jo crec que s'ha tirat la vida. Jo crec que les volien fora gairebé.
Jo crec que les broncaran demà, i els xiularan, però dic, no des d'un sentiment molt profund.
Jo crec que
no?
sí.
Roger, si hi ha d'haver un jugador que no et sorprengui perquè celebri un gol, un exjugador del Barça.
En general, jo sembla bé que el celebrin, perquè està en un altre equip.
Però jo crec que la gent, el que se li pot haver quedat clavat és que el Xavi va fer molt per
això.
Molt.
I el club,
És que aquí li pot saber més greu tot, és el Xavi. A ningú li pot saber més greu.
És que el club el va posar a la grada, no? Però el Xavi el va treure de la grada. El Xavi va apostar per ell.
Club i a tothom.
I no li noteu a Xavi quan parla d'Embelé?
Sí.
Clar. Hi ha una
decepció
molt
profunda.
Perdona, una a un.
He fet per tu el que ningú, el que cap personalista va fer. T'he defensat.
I m'has deixat tirat.
I em deixes tirat.
I a veure, per rematar-ho, arbitratge de demà?
Isvan Kovacs, que és en romanès, i al VAR hi haurà Marco Fritz, alemany.
Esperem que no siguin protagonistes. I del públic, de l'afició, de la seguretat...
Montjuïc estarà ple, però és cert que aquesta tarda quedaven encara unes 400 entrades a la venda, d'aquestes una mica sueltes, i preus elevats, dels 300 als 500 euros. A les 6 de la tarda hi ha una crida de diversos grups d'animació a l'avinguda de l'estadi per rebre l'equip. Demà s'espera una gran rebuda a l'equip del Paris Saint-Germain. Hi haurà 2.750 aficionats, és la capacitat que els hi pertoca segons la normativa de la UEFA, i atenció perquè hi hauran uns 400 d'aquests aficionats que pertanyen a grups radicals. Això sí, estaran permanentment vigilats, com és habitual en aquest tipus de partits, partits europeus amb molts desplaçats, hi hauran altes mesures de seguretat. S'ha activat el protocol de partits del risc, això vol dir que està prohibit entrar amb simbologia del Paris Saint-Germain a la zona d'afició local i que totes les entrades són nominals. Hi haurà moltes mesures de seguretat, controls per accedir a l'estadi, es recomana que l'afició hi vagi amb temps. El dispositiu de seguretat serà important pel partit en si, com dic, però sí que és veritat que demà hi haurà un reforç extra per les amenaces terroristes, les amenaces jihadistes de les últimes setmanes. Més de 300 efectius policials treballaran en el partit de demà.
No, per si de cas, no, ja ho explicarem demà o ho recordarem demà, però crec que és una informació vàlida i important. Què suposaria passar a semis econòmicament pel club?
Doncs és molt important, perquè passar a semis suposaria 12,5 milions d'euros provinents de la UEFA, més 6 milions de declaració de màxims de ticketing, més 10 milions aproximats dels variables procedents del contracte amb Nike. Això, a grosso modo, perquè s'haurien de tenir en compte també altres variables contemplats en contractes de patrocini menors.
Per tant, són 22,
són
30,
més de 28 milions. Sí, sí. Tot això ja és extra, perquè només estava pressupostat arribar als quarts i no cal dir que ajudaria molt a corregir el desviament pressupostari i també és important en termes de fair play. En aquest sentit, també podem explicar que la Lliga està molt atents a la millora esportiva del Barça pels ingressos que això pot generar, perquè a finals de mes els clubs han de presentar tota la paperassa amb la que es calcularà el límit salarial amb el que es podrà operar a l'estiu. I en aquesta línia ja podem destacar que la Lliga confien que els números del Barça amb el fair play seran menys dolents del que preveien fa uns mesos i que si aconsegueixen els 100 milions de la palanca fantasma i fan una sèrie d'ajustos pressupostaris, no descarten a la Lliga que el club pugui tornar a la regla del 1-1 en algun moment de l'estiu. Això sí, indispensable aconseguir aquests 100 milions.
Molt bé, doncs serien molt bones notícies, però deixem-ho aquí, a veure si demà passen i podem posar aquests números, sobre la taula.
Bernardo Silva, continuïtat de Xavi, totes les peces encaixen.
Però Erling aquest any no.
Tot el City portarem,
Tot el City. Això ja l'estiu
següent. Jo vaig dir el 26, però vas dir el 25. Bueno, ja, és igual.
A mi, tant 25 com 26,
ens va bé.
A tot això...
Ara que li foti un gol al
Madrid. I jo no descarto res.
No? Tampoc?
Oh, no,
ostres,
que...
Ei,
de què?
Carrasco de 24.
Carrasco, jo no descarto res.
Demà hi poden haver-hi reunions.
No descarta res en matèria de fitxatges.
Poden passar coses, d'entrada i de sortida.
A tot això, a tots aquests, a tots aquests ingredients i aquesta, aquesta bomba que deixarà aquí Carrasco.
Hauríem de tenir un efecte de pel·lícula així de...
Atenció.
Carrasco, vens a la possessió en dijous,
A tot això, ja sabeu... Ja sabeu a tot això que tindrem un talismà a RAC1, que és el sushi de Matller Origen. Us recordo que és l'última oportunitat que teniu, les últimes hores que teniu, a participar en aquests 5 megapartis que regalem de sushi Matller Origen. Ja sabeu que és un sushi deliciós, fresc, que elaboren diàriament a 85 de les seves botigues amb el segell del xef amb estrella Michelin Hideki Matsugisha. S'ha convertit en el nostre gran talismà i el volem compartir amb vosaltres. Entreu ara mateix al compte de Twitter @esportracu, allà tenim un tuit fixat amb un link, que és un formulari, ompliu el formulari amb les vostres dades i entrareu en el sorteig, segurament demà farem el sorteig, de les 5 caixes mega party de sushi amb Matller Origen. Hi haurà nigiris.
És pas partits, no?
Sí,
això?
Només pas
per
partits.
Per les prèvies no podíem fer-ho.
No, de moment no. Hi ha nigiris de tot, Tonyina Balfagó, salmó, California Rolls, maquis... Entreu @esportracu al Twitter d'esports i allà ompliu el formulari i entrareu en aquest sorteig que farem demà de l'operació nigiri. El nostre gran talismà pel Barça. L'altre és el Damià López.
Home, gran talismà.
Marta Laia, gràcies.
Bona nit.
Espero
demà més.
Al carrer el dimecres.
Com Déu mana.
D'aquells que marquen època.
Demà al matí m'he de prendre un cafè o una tila?
Una tila.
Ja d'entrada.
Jo d'entrada, ja, nervis, demà al matí, tila, ja.
Dues tiles.
Demà us escoltem des de Montjuïc.
Una per
tu i
una per l'Anaconda.
Noies.
També és veritat.
Encara que te'n prenguis tres.
És que em sembla que no...
És igual.
No hi haurà remei, demà.
No hi haurà remei.
No ho arreglarem.
Ara us pregunto pel City Madrid i pel Bayern Arsenal, però si el Barça passa demà... També demà s'abria el seu hipotètic rival a semis, perquè demà juga la tornada del Borussia Dortmund Atlètic de Madrid. S'ho està mirant el Damià López. Què tal la prèvia d'aquest partit?
Recordem 2-1 de l'anada. L'Atlètic de Madrid que sortirà a defensar aquesta mínima renda aconseguida en el partit del Metropolitano. Era un 2-0. Al final el Dortmund va retallar i va estar a punt d'empatar. Són baixa Memphis, baixa important en partits grans. Memphis sol rendir. També Lino i Lemar. Simeone ha pogut recuperar Saúl, que es va lesionar el turmell contra el Girona, però està ja disponible. El tècnic argentí espera que el seu equip doni el millor nivell.
Vamos a enfrentar un equipo que es muy fuerte en su casa, que seguramente empezará con un ritmo alto, y nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel que venimos teniendo en nuestros últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien, y va a ser un buen partido mañana.
I parla del que suposa per l'entitat estar a les portes d'una semifinal de la Champions.
El club está trabajando muy bien, hemos crecido todos a partir de los resultados importantes que hemos podido tener en la Liga Española. Eso nos generó crecer enormemente dentro del mundo futbolístico, y a jugar mañana, no a pensar tanto. Lo siento bien a los futbolistas, van a hacer un buen partido, y bueno, mañana será una noche de Champions de la buena, ¿no?
A Dortmund dirigirà Slavko Vincic, l'eslové. A partir de les 9, d'aquí surt el rival del Barça o del PSG.
Tu què preferiries, Damià, si passa el Barça?
L'Atleti de Madrid, clarament, sí. Jo crec que el Barça li està competint bé, l'Atleti de Madrid. És el quart cinquè de la Lliga. Al final hi ha superioritat. Jo l'Atleti de Madrid, clarament.
Vosaltres ho teniu
sense,
clar, o no?
Sens dubte.
Sí, si passés el Barça?
Sí. Jo, pel precedent.
A mi em faria molta mandra, ja ho aviso.
No, mandra fa tot. El que passa és que tenim el precedent molt recent del Metropolitano. És veritat que l'Atlètic acabava de directament de fondre's contra l'Inter de Milà, però jo també l'Atlètic de Madrid li veig això, més vulnerabilitat que els equips alemanys.
Jo també, tot i que va en contra dels interessos del Mundial de Clubs, perquè pensant en això potser l'Atlètic ja liquidat, i si el Barça passa, doncs ja anirà puntuant, esperem que vagi puntuant, i l'Atlètic no, perquè quedaria fora. Però sí que crec que li aniria millor. A nivell pràctic, l'Atlético de Madrid crec que li té agafada la mida, li té menjada la moral. Diria que hi ha una estadística, no?, que diuen que el Xavi sempre o mai ha perdut amb Simeone, o li ha guanyat gairebé sempre.
5-5.
Clar, jo crec que això...
0-5 per Simeone.
Clar, jo crec que això, home, juga a favor del Barça, per tant, Atlético.
Jo diré el Borussia Dortmund. Amb la tornada a casa... A mi em sembla que és un estadi on pots patir. Jo crec que l'Atlético demà patirà molt contra el Borussia Dortmund. No tinc clar que passi, crec que fins i tot passarà el Borussia Dortmund, però tenint la tornada a casa i veient que el Borussia és un equip, per mi, defensivament vulnerable. L'altre dia, per exemple, la primera part, regal que no estan els escrits. Bueno, doncs, si fos la tornada a Alemanya, potser et diria l'Atlético, però tenint la tornada a casa no em semblaria malament el Borussia. Però vaja, no és allò de... O sigui, podria comprar la tesi que han defensat el Lluís i el Fernando.
Les últimes tres sortides del Borussia Dortmund a la Bundesliga, que són contra Werder Bremen, contra Bayern de Múnich i Borussia Mönchengladbach, les tres les guanya el Dortmund. Està en un bon moment.
I a mi m'agradaria el Dortmund,
És que l'Atlètic de Madrid, en realitat, ens vam quedar molt amb la tornada contra l'Inter, però si ens fixem en els partits que ha fet fora de casa, sí, són molt pobres, perquè l'anada contra l'Inter ni xuta, pot perdre 2-3-0, el Camp del Madrid no ha jugat bé, no ha estat bé fora de casa. Fora de casa és un equip que no funciona i que realment jo crec que amb un Juic patiria molt. Un equip molt vulnerable fora, si li resisteixen al Metropolitano, no pots passar, i com diu el David, no sabem què passarà demà, però al Dortmund li arribarà molt, i o sigui, no sabem què pot passar, però el partit que ens podem imaginar és un partit de poca arribada, que li costarà. Igual que al Madrid li costarà molt a camp de Manchester City, fins i tot passar al mig del camp com l'any passat, a l'Atleti de Madrid li pot costar molt veure porteria. Tot dependrà de l'encert o no encert del Dortmund, segurament demà.
I dimecres què? Dimecres què?
Dimecres.
Aquí el Damià.
Com riu el talismà,
Hi vas o no?
Hi vas? Que no ens deixen. Ja t'ho vaig explicar, al Madrid.
És una qüestió de limitació d'acreditacions i a Madrid mana el Madrid, com a equip espanyol.
Depenem de... Igual,
no podem anar-hi.
Igual que per anar a París depens del Barça, també. Nosaltres depenem del Madrid i el Madrid no...
Que no els hi va sentar bé.
No, el Madrid té un cupo. Té un cupo de 5 ràdios espanyoles i van les 5 ràdios espanyoles. Onda Cero, Radio Nacional, la SER, la COPE i Marca. I per tant no hi entrem aquí. Que podríem fer un esforç? Segurament. Que no els interessa que hi anem? També. Llavors, doncs ho farem de la millor manera possible aquí, amb el gran talismà, i a gaudir d'una gran nit de Champions dimecres.
El seu poder també...
Ja em diré...
Traspassa fronteres.
El que sí vam dir l'altre dia, que si a Madrid es pensen que pel fet de no anar a Manchester ni anar al Bernabéu es pensen que no el farem, fer-lo fem.
Tu saps fer el talismà,
I el farem des d'aquí.
Clar que sí.
A part de que per molts barcelonistes, evidentment, que m'entengui la gent, però és un petit títol que el Madrid quedi fora de la Champions.
Perdona, i tant, et canvia el panorama de la temporada.
Jo sempre dic el mateix, jo tinc amics que són molt del Barça i que canten gairebé amb més èmfasi els gols del rival del Madrid a la Champions quan és un partit terminal que els fa fora que fins i tot els del Barça, així de clar. Però a part d'això, jo crec que la setmana, o sigui, la setmana s'entén en clau global,
però és que hi ha el clàssic el diumenge, clar.
Sí, però és que, és a dir, és la combinació aquesta que és brutal, o sigui, perversa pel Madrid, no? És a dir, en una setmana el Barça vilipendiat durant gran part dels mesos de competició pot estar a les semifinals de Champions i el Madrid pot quedar fora de que ells consideren la seva competició.
I llavors ve el clàssic, David.
I a sobre et fa fora per segon any consecutiu Pep Guardiola, que és l'azote del Madrid.
I pots guanyar el clàssic.
I vas a jugar un clàssic amb una incomoditat tremenda, perquè ja no es parla de si pots guanyar la Lliga o no, que jo continuo pensant que si el Barça guanya el Bernabéu, tot i estar a 5 punts, ho veig molt difícil que es pugui aconseguir guanyar la Lliga. Però jugar un clàssic contra el Barça, la setmana en què t'han fotut fora d'Europa, i el Barça de Xavi està a les semifinals de la Champions, que tu consideres que és el teu torneig, ostres,
fa mal, és duríssim. Pot fer mal, sí.
Per tant, hem d'entendre la setmana així.
Va. Home, jo crec que el City recupera gent, no? El porter com a mínim el recuperarà, no, Damià?
Sí, home, sí.
No, Ederson i Walker segurament, i De Bruyne segurament. Sí.
Home,
demà sortirem de dubtes.
Això és un què,
I De Bruyne, sí, segur.
De Bruyne, que el van enverinar per allà.
Ja ha jugat el cap de setmana i ha marcat Haaland. És que és una associació que no falla.
Això dic, home, jo crec que és favorit al City.
Imagina't. Ens queda escoltar Joan Laporta, saperes? Sí. Avui ha parlat del Godó, precisament.
Sí, on ha tret els micròfons de TV3 i ha parlat de les opcions que Xavi, ara que parlàvem de superar o no aquesta eliminatòria contra el PSG, segueixi entrenant l'equip més enllà del 30 de juny.
És un tema que ho tractarem a final de temporada, no? Jo crec que ho està fent molt bé. Ell es va manifestar en el sentit que es va manifestar. Entenc, doncs, que tot està obert i tot és revisable. Jo vaig entendre les circumstàncies que el portaven a dir i a fer el que va fer o el que vam acordar. I això, doncs, a final de temporada en parlarem. Tenim, doncs, temps per parlar-ne d'això.
Doncs, per tant, insistint en aquesta idea que tot es decidirà al futur de Xavi a final de temporada.
Ja en parlarem, perquè avui queda lluny, però torna a insistir Joan Laporta amb això.
Sí, però també el partit de demà, en aquest sentit, jo crec que és molt clau. Si el Barça passa, jo crec que patirà, però si el Barça passa... I Xavi, un entrenador que ho veia tot negre i que tothom el veia amb ell, no massa preparat per la banqueta del Barça, es fica a semis, amb unes semis més o menys assequibles,
doncs
crec que molta gent canviarà de parer i que ell mateix, tot i que ell diu que ho té claríssim, potser li entra algun
dubte.
Fernando,
és tot de portes en fora, no? És a dir, però el president ja dona per fet que la situació és revocable i Xavi continua dient que la situació és la mateixa.
I després passar econòmicament, com ens explicava la Marta, et pot generar un benefici que no tenies previst, i això pot arreglar la part econòmica i això pot fer que puguis fitxar, i Xavi, com ja m'ha explicat a RAC1 i també Mundo Deportivo, vol poder triar algun jugador. Si és que l'any passat no va poder triar massa el que li van portar. Bé, ja en parlarem d'això. Tema Nike. Hi ha alguna novetat?
Doncs n'hem tingut alguna després de l'anunci fet per Joan Laporta, en el sentit que el club havia comunicat a Nike, recordem, la rescisió del contracte amb la multinacional americana. Avui hem sabut que els jutjats han frenat aquesta decisió, notícia que han avançat els companys de Relevo i que confirmen des del club, en el sentit que després de l'anunci de Laporta, Nike va demanar per via judicial unes cautelars que li permetessin mantenir el contracte en vigor, i el jutge li ha donat de moment la raó, és a dir, mentre entra en el fons de la qüestió, manté que el contracte continua vigent, una decisió que perjudica en aquest sentit al Barça, ja que va contra rellotge a l'hora de tenir les equipacions de la propera temporada, o de tenir clar qui ha de fer les equipacions, per ser més exactes, de la propera temporada. Des del club, com dic, confirmen aquest extrem, asseguren que estava dins fins i tot de les seves previsions, que les negociacions amb Nike continuen, ens diuen totes les opcions obertes i la decisió final encara per decidir.
Ja van tard per decidir, però bé, així és la situació. És una mica la inscripció de Gavi. És a dir, mentre no es resolgui el cas, donen una cautelar. I la cautelar afavoreix Nike, que ara mateix doncs, té la paella pel mànec, a l'espera de que... No,
sí, sí, gràcies judicials... a això el Barça va poder inscriure Gavi a la Lliga, i ara el que fa el jutge és... Hosti, seria molt greu ara prendre part, de moment... estudio què és el que està passant, però mantinc que no s'ha trencat el contracte.
Doncs aquí, així està la situació de la samarreta, que encara en seguirem donant voltes uns quants dies més. Abans de deixar-vos marxar, que encara hem de parlar del Godó i ens ha de visitar el David Llorenç amb el final feliç, mira, Arrasate ha parlat del penal de Budimir, aquell que explicava a l'inici del programa, penal esperpèntic, que ha fet que l'Osasuna perdés avui 0-1 amb el València.
Me ha pedido tres veces perdón ahora, pero no le tengo que perdonar nada, ¿no? Está haciendo una gran temporada y sí, él tenía pensado lanzar hacia un lado y cuando ha visto que como que le ha acertado, pues al final se ha quedado un poco ahí bloqueado. Raro en él porque es un jugador muy fiable, pero bueno, es difícil entrenar estas situaciones, ¿no? Minuto 90 y tantos, portero tan bueno, tan grande, pues seguramente se hace la portería pequeña también y bueno, la cabeza influye y bueno, creo que esa es un poco la explicación.
Doncs ja està, això és el que diu el tècnic de l'Osasuna.
Generós, doncs molt bé, sí. Doncs molt bé, per part de Arrasate.
Us deixaré que aneu a descansar tranquils. Vinga. Per cert, avui des d'Alemanya, Mundo Deportivo també ho explicava l'Àngel Pérez, no? Que el Barça femení, deien des d'Alemanya, ja donaven per fet també, que el Barça fitxarà Eva Pallor, jugadora del Wolfsburg, 27 anys, i que l'any que ve jugarà al Barça, que pagaria al Barça 500.000 euros, eh? Fitxatge més car de la història de la secció femenina de futbol.
No? Hi ha múscul aquí.
Sí, sí. A veure si s'acaba confirmant aquest extrem. Insisteixo, des d'Alemanya ho donaven per fet i Mundo Deportivo també l'Àngel Pérez deia que estava fet per la pròxima temporada aquest fitxatge. Setmana important també pel femení, eh? Aquest dissabte al migdia, a Montjuïc, Barça-Chelsea, anada de semifinals.
La setmana
en directe
és,
recul,
és potent, la setmana.
Buah.
És potent.
Sí. I amb el Godó per aquí al mig. El Godó, demà sí, debut a Rafa Nadal. Ara tocarem a l'Albert Bassas. Amics, descanseu molt, no patiu molt demà.
Porra per demà.
Vinga, va.
2-2.
2-2, eh? Sense pròrroga ni res, eh? Sense pròrroga
sí,
ni res, eh?
Sí, 2-2.
2-1, fort del Barça.
2-1, no fem ara.
1-1.
1-1. Molt bé. Recordeu que si el Barça passa, no vingueu sopats, que tindrem sushi de l'Ametlla Origen aquí.
I jo portaré una mica de cava.
Dilluns vinent. Molt bé, gràcies. Sí,
el Barça falti de res.
Està dos partits d'una final.
T'imagines?
És que no m'ho crec, Parise. No m'ho crec.
Bueno, s'ho creu ningú. És que si el Barça no perd demà, és la millor ratxa de la temporada. Serien 14 partits sense perdre.
Sense perdre. Seria.
Sí, sí. Si el Barça no perdés demà. I si no perdés el Bernabéu, 15 partits sense perdre.
Tant que havíem rigut de la intel·ligència artificial, eh?
Imagina't.
I ens està donant una bufetada.
Bueno, Lucho, gràcies, eh?
Adéu, amics. Dami, Saperes. Gràcies. Adéu. Ara tornem.
RAC 1.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocació Girona. Cada dia ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expocació Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no. No hi ha altres maneres. Oh, recalculant, recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina.
T'esperem a Martorell Motor, la teva Seat al Baix Llobregat, al costat de la fàbrica. martorellmotor.seat.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
President Puigdemont, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Vostè només tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura.
Efectivament.
Tant si guanya com si no pot ser president?
Efectivament. Amb la llei d'amnistia es tanca una etapa, l'etapa de l'exili, i per tant aquí s'ha de cloure una etapa política i també personal. La manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell. 71è trofeu Conde de Godó.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Tres quarts d'una amb Unión Suiza Joyers, la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Conde de Godó, que ha arrencat avui esportivament amb bons partits ja de primera ronda, i malauradament ja sabem oficialment que no hi haurà Carlos Alcaraz i que sí que jugarà Rafa Nadal. Ho intuíem ahir, sortia al quadre principal Rafa Nadal, però ell avui mateix ho ha confirmat. Albert Bassas, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. En efecte, tots dos han comparegut públicament davant dels mitjans en aquest primer dia d'activitat, en aquest primer dia de partits al quadre gran del Godó, i en el cas de Nadal per confirmar que sí, que aquest any jugarà el torneig, que més o menys s'ha trobat físicament bé aquests últims dies. Ha avisat que no està per fer un gran resultat, però que no podia faltar a la cita barcelonina perquè, atenció, té clar que aquest pot ser el seu darrer Godó.
Me lo tomo como mi último año, así me lo tomo y quiero intentar disfrutar cada momento, ¿no? Para mí, pues, todo eso coge un significado un poquito más especial, y el hecho de que, como actualmente tengo este sentimiento, el hecho de no poder estar en Monte Carlo la semana pasada me dolió, pero por suerte, pues, las cosas han mejorado para esta semana y me siento lo suficientemente listo como para salir a jugar mañana.
Un Nadal, doncs, que veurem quin rendiment és capaç de donar, tenint en compte que en el que portem d'any només ha pogut jugar 4 partits, i un dels quals el darrer d'exhibició contra Carlos Alcaraz, precisament, de qui avui ha lamentat que finalment sigui baix al torneig.
El que vaig és negatiu, sóc el primer per ell, em sap greu per ell que no pugui jugar un torneig que ha guanyat ja dues vegades i que és un torneig que és molt important dins el nostre circuit, i sobretot em sap greu per ell que estigui lesionat, no, més que qualsevol altra cosa. O sigui, que l'únic que desig és que se recuperi. Jo no estic en capacitat de pensar en semifinals, de veritat.
El Balear debutarà demà contra l'italià Coboli, finalment en l'últim torn del dia, això vol dir no abans de les 4 de la tarda. I protagonisme també per Carlos Alcaraz, lògicament, en el seu cas pel contrari, després de confirmar que serà baixa per les molèsties que té a l'avantbraç. Ho ha fet primer en una compareixença al mateix club, una compareixença de només 3 minuts i sense admetre preguntes, i més tard en un acte comercial.
Para nosotros era la prueba de fuego, era el primer día que golpeaba derechas después del entrenamiento que tuve en Monte Carlo, y no fue como nosotros esperábamos. Me lo noté otra vez, y cada vez que iba incrementando la intensidad de la derecha, pues iba notando cada vez más molestia, ¿no? Y fue una decisión difícil.
Un Alcaraz que ara treballarà per mirar d'estar recuperat per jugar la setmana que ve al Masters 1000 de Madrid. De moment, ni confirma ni descarta la seva presència a la Caja Màgica.
Molt bé, doncs aquesta edició que es queda sense Alcaraz, però sí amb Rafa Nadal, que debutarà aquest dimarts. De fet, tindrà un total de 8 representants espanyols, bases, i avui, de fet, ja n'han jugat la meitat.
Sí, 4 dels 8, i de moment avui només n'ha guanyat un, el castellonenc Roberto Bautista, que ha derrotat el rus Safiulín en dos sets. Un dels que també ha caigut avui ha estat el mataroní Albert Ramos, únic català, davant del francès Alexandre Müller en dos sets, 7-6 i 6-0, en el partit que tancava aquesta jornada inaugural. Tampoc han tingut millor sort el castellano-lleonès Daniel Rincón contra l'argentí Díaz Acosta o el madrileny Martín Landaluce davant el dominicà Nick Hart. I demà, a banda de Rafa Nadal, gran part de l'atenció estarà centrada també en el que faci el rus Rublev, que amb la baixa d'Alcaraz s'ha convertit en el primer cap de sèrie i que jugarà just abans del Balear contra el nord-americà Nakashima. Completaran la representació espanyola el canari Roberto Carballés, que obrirà foc a partir de les 11 contra el francès Grenier, i Jaume Munar, que jugarà just després contra el japonès Nishioka.
Perfecte, Bassas, demà en seguirem parlant d'aquesta segona jornada del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. Carlos Alcaraz, ara ens deia el Bassas que a les instal·lacions del Tennis Barcelona ha explicat el parc queda la seva no participació. Després també ha parlat Rafa Nadal a les instal·lacions del Tennis Barcelona, però és que a més Carlos Alcaraz ha fet un acte promocional a Barcelona en què ha seguit parlant i valorant el seu estat de salut i també els seus reptes de futur. I ha estat el Quim Salvador en aquest acte comercial a Barcelona. Hola, Quim.
Hola.
Bona nit.
Hola, Aleix. Bona nit. Sí, ha estat la presentació d'un nou protector solar de la marca Isdin, que és un dels patrocinadors personals del tenista, i Carlos Alcaraz ha sorprès quan li han preguntat quin jugador considera el rival més dur.
Para mí el jugador, el rival que más lo tengo, vamos a decir, enfilado es Gianni, que sin él es el jugador ahora mismo a batir, para mí el mejor del mundo ahora mismo y por el que, si Dios quiere, es el con el que voy a compartir toda mi carrera, es el quien me está haciendo crecer como jugador. Luego hay también Djokovic, obviamente, Zverev, Medvedev, que también están ahí, pero con el tema de la edad y del ranking de estar peleando y demás con Sinner.
Carlos Alcaraz ha explicat fins i tot que s'entrena explícitament pensant en com ha de jugar per batre Jannik Sinner. És la seva referència i amb qui té claríssim que s'ha de jugar a les garrofes durant molts anys a l'elit del tennis mundial.
Sí, home, ve de guanyar ja el primer Grand Slam de la temporada, sí, d'Austràlia, ha guanyat un Masters 1000 a Miami, diria, per tant, sí, és el gran rival ara mateix.
I a part, per una qüestió d'edat, pinta que la cosa va cap aquí, sí. I el Alcaraz ho té claríssim. El tenista murcià també ha tingut paraules d'elogi per Rafael Nadal.
Me alegra ver a Rafa otra vez en la pista, me alegra ver a Rafa otra vez competir, ya que ha luchado durante durante todos estos meses para volver a pista y poder disfrutar de la competición. Muy, muy contento por ello y ojalá pueda volver a jugar contra él. Al final es mi ídolo y sería un sueño poder jugar con él los Juegos Olímpicos.
I parlant dels Jocs Olímpics, Alcaraz ha dit que són el seu gran objectiu per aquest any 2024. Fins i tot afirma que li faria més il·lusió guanyar la medalla d'or als Jocs que el torneig de Roland Garros.
Yo personalmente me voy a quedar con el oro olímpico, ya que es un torneo que se hace cada 4 años, que no lo tenemos año a año, y obviamente llevar una medalla o un oro a tu país para mí es una de las cosas más grandes que hay.
Aquest estiu tenim jocs a París, la competició de tenis també serà una de les més destacades, sens dubte, amb grans noms del calendari internacional. Gràcies, Quim.
Bona nit.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missui, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Abans del final feliç, com sempre amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, és una setmana important aquesta d'abril pel waterpolo català, perquè aquest cap de setmana es disputa a Barcelona la Final Four de la Champions femenina. I a més hi ha 3 equips de casa nostra en aquesta final a 4. El Club Natació Sabadell, el Centre Natació Mataró i també el Club Natació Sant Andreu. L'altre participant és l'Olympiacos grec, Albert Ferran.
Sí, es disputa aquesta Final Four a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, a la piscina de la Nova Escullera, que tindrà una capacitat aproximada per uns 1.000 espectadors. Cita històrica, perquè és la primera vegada que tres clubs d'un mateix país participen en una Final Four de la Champions femenina. D'aquest fet i del protagonisme del waterpolo català en les competicions internacionals, en treia pit aquesta tarda el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch.
Ja hem trobat que l'any passat eren dos equips, aquest any ja són tres equips. El que tenim a nivell de waterpolo i waterpolo femení, el centre de gravetat estan aquí. Per tant, nosaltres hem d'agafar i hem de portar el màxim de waterpolo cap aquí a Catalunya. Per altra part, estàs veient que després quan van a nivell de selecció i quan van a nivell europeus o quan van a nivell mundial o quan van aquest any també irem a nivell olímpic, pràcticament tots els veurem i hauran sortit d'aquí. Estaran aquests partits.
Aquesta tarda s'ha presentat aquesta Final Four, que dissabte viurà la jornada de semifinals. A les 12 del migdia, la semifinal catalana entre el Sant Andreu i el Sabadell. Les andreuenques s'estrenen en una Final Four, mentre que el Sabadell ha guanyat ja 6 Champions i, de fet, defensa el títol. A les dues, la segona semifinal entre el Mataró, finalista l'any passat, i l'Olympiacos grec, tres vegades campió d'Europa. Diumenge hi haurà el partit pel tercer i quart lloc i, evidentment, la gran final a partir de les dues.
Estarem molt pendents a RAC1 també aquest cap de setmana d'aquesta cita importantíssima pel waterpolo de casa nostra. Gràcies, Albert.
Bona nit.
Final feliç.
Una mica de piano per tancar el dilluns, com fem sempre amb el David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Tu estàs pendent del Barça-PSG de demà?
Sí, home, és, aviam, o vius a Venus, o és impossible abstreure's d'això, vull dir, sí, clar.
Hi ha nervis a la redacció Mundo Deportivo, com aquí a RAC1, no, també?
Sí, hi ha Quim Prieto bastant, sí. Ja saps com és la colerada en les hores prèvies a un partit,
sí.
Que és el patiment, l'angoixa i...
L'anaconda, li anirem aquí. No és el coquet, és l'anaconda.
Correcte. Doncs això un cop arrencat el partit ja es passa, però les hores prèvies són dures.
Anem a desengreixar una mica, tant Barça-PSG, què portes avui al final feliç?
Doncs mira, avui et porto algú que no és un esportista, directament, però està relacionat amb l'esport, perquè si no, no tindria cap una en aquesta secció, com és lògic. Segur que n'has sentit parlar, l'home de moda en el beisbol mundial en els últims mesos ha estat un japonès,
sí,
que es diu Shohei Ohtani.
Sí, a la secció back-to-back amb el Pedrol, que parlem d'esports nord-americans, m'explica que té un contracte de...
Sí, ha batut el rècord, té el contracte més gran, sí, no només de la història de la Major League, sinó de la història de l'esport americà en general, i això vol dir també per extensió de l'esport mundial, perquè va signar un contracte amb Los Angeles Dodgers, sí, de 700 milions de dòlars per 10 anys, és a dir, 70 per any, que no està mal, eh? Jo hi ha mesos que no els guanyo, eh?
No, vull dir, no.
Tu tampoc.
No els veurem en tota la vida, crec.
Correcte. Que és curiós, no? A més, un jugador japonès i tal, que això, bueno, tots sabem que Japó és un dels vivers del beisbol. Cosa estranya, no sé si t'has parat a pensar mai, si tu mires el beisbol, els bons jugadors, tot ve de l'àmbit geogràfic dels Estats Units, és a dir, els bons estan als Estats Units i llavors tens els de la República Dominicana, tens veneçolans, tens cubans, tens porto-riquenys, i llavors estan els japonesos.
Sí.
Que dius, aviam, per què?
Per què?
Doncs tot això ve de, després de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units va establir una sèrie de bases al Japó, que era una de les potències perdedores després de tirar la bomba atòmica i tal, i a través de les bases militars americanes on els soldats jugaven a béisbol, es va encomanar tota aquesta passió pel béisbol a la resta del Japó, que no deixa de ser curiós, no? Que l'invasor, que no deixava de ser l'invasor, els Estats Units, doncs els hi donés una afició que està ara mateix arreladíssima en el béisbol.
Puc explicar, abans de la teva història, una anècdota personal?
I tant.
Jo he vist un partit de béisbol a la meva vida, al Tokyo Dome. Vam anar de vacances amb l'Eduard de Vall fa molts anys, el 2015 vam anar a visitar el Japó i a Tòquio vam veure que hi ha un partit de béisbol, si no l'he vist mai, va, per què no hi anem? Vam comprar unes entrades i vam anar al Tokyo Dome i vam veure, si a més me'n recordo perfectament, els Yomiuri Giants, que tinc una samarreta dels Yomiuri Giants de record a casa, contra els Tokyo Joel Swallows. Avorridíssim.
És molt avorrit el béisbol. Jo em vaig treure unes sèries mundials senceres per poder dir, bueno, he fet l'esforç de tragar-me unes sèries mundials, infumable.
3 hores, l'únic que vam fer és menjar allà dins del pavelló. El pavelló estava tancat, O sigui, no juguen ni a l'aire lliure, eh? Baseball, mm-hmm, tancat, i no van fer cap home run.
Hòstia, clar, no vas triar el millor partit. No,
bona experiència, sí.
Bueno, tornem a Otani, sí, eh? Otani, que és el senyor del megacontracte. Aviam, aquest senyor és un pitcher, però també és un batejador de primeríssim ordre, vull dir que és un dual threat, que se'n diu a Estats Units, és una amenaça doble. I aquest tio, que ja havia estat, o sigui, ell va venir de la Lliga del Japó, va fitxar per Los Angeles Angels, que és una altra franquícia de la Major League, i en aquest 2024 ha fitxat pels Dodgers. Bé, ell quan va venir, com els hi passa a molts japonesos, no va voler venir despullat, lingüísticament parlant, i es va portar a un home de confiança que li feia de traductor, que és el personatge en qüestió d'avui, que es diu Ippei Mizuhara. És un japonès que és nascut al Japó, però que està criat a Califòrnia. Aquest senyor el va contractar a la Lliga Japonesa perquè la Lliga Japonesa també importa molt talent dels Estats Units i per fer de traductor dels americans que anaven a jugar a la Lliga Japonesa. Ell el coneixia d'això, l'Otani coneixia el Mizuhara d'això, i quan va decidir donar el salt a la Major League, doncs va parlar amb ell i se'l va endur. I des del 2018, que és quan va arribar a Anaheim, que és on juguen Los Angeles Angels, fins avui, fins al 2024, o sigui, 6 anys, han estat junts i s'han fet íntims. O sigui, ell no és que sigui jugador, és un tio que juga bé al beisbol i tal, moltes vegades per fer entrenaments privats ell li fa de catcher. O sigui, era el seu home de confiança més absoluta, la persona a qui es confessava, bueno, la persona a qui li donaries les claus de casa perquè et regués les plantes quan tu te'n vas de vacances.
Et passegés a l'animal de companyia, no?, quan marxes.
Clar, i més, si tu estàs fora del teu país, clar, et sols rodejar del teu entorn, que és petit, normalment, de molta confiança. I Mizuhara era, bueno, l'amic íntim d'Otani. I dic era, eh? I subratllo l'ús del passat.
Què ha passat?
Doncs mira, a finals del mes passat es va saber que li havia guindat, que se sàpiga, 16 milions de dòlars. O 16 milions de dòlars.
Bueno, no, tampoc ho troba a faltar, és calderilla per ell, no? Bueno, és xavalla.
Bueno, escolta, 16 milions de dòlars és molta pasta.
No, pots retirar tu i la teva família i tres generacions.
Correcte, vull dir que la mangada és èpica. O sigui, la mangada és èpica.
Però hauria cobrar ja molts diners, no? Vull dir, aquesta avarícia.
Devia cobrar, però 16 milions no els devia cobrar. Clar, aquí la història és, per què? Si tu tens la vida solucionada, estàs al costat... Doncs perquè és un...
No, i com ho va fer?
Bueno, no, això ho va fer molt senzill, fent-se passar per Otani amb el banc. És a dir, ell es comunicava, com ell li havia donat totes les claus i tota la història i tal, ell es feia passar per Otani i pam, anava
desviant,
s'anava transferint amb un altre compte i a viure. I dius, però per què ho feia? Doncs perquè era un ludòpata impenitent. O sigui, i quan dic impenitent és una bogeria. Els 26 últims mesos va fer 19.000 apostes. Això són 730 mensuals, o el que és el mateix, 24 apostes cada dia.
Durant tots els dies de l'any anava fent apostes 24...
Bàsicament esportives. I a més és un tio que té un ull clínic lamentable.
I hauria de posar cada aposta una bona pasta rufa, no?
Una bona pasta, però dius, aviam, això se sap perquè l'FBI va interrogar un capo de les apostes il·legals que va deixar caure el nom de Mizuhara. I a partir d'aquí, tirant del fil, el van fer confessar i el tio ha admès que efectivament es va gastar els 16 milions d'Otani, no se'ls va gastar, els va perdre, i a més n'ha perdut 24 més, que ningú sap si no els ha pagat, si els ha mangat d'una altra banda o què dimonis ha passat. Perdó. El cas és que ell va confessar que sí, que havia sigut ell, que no va tenir cap problema, qualsevol altre agafa i pira, però els japonesos amb això són una mica especials. Ell el que va fer el primer dia que el van enganxar és anar-se'n al vestuari dels Dodgers i fer-los un speech als jugadors sobre els perills de la ludopatia i de les apostes esportives compulsives. Després va presentar la seva dimissió i acte seguit se'n va anar a la policia i va dir, sí, ei, aquí estic, em presento per lo que tingui de menester. El van deixar anar amb una fiança de 25.000 dòlars, però ara afronta un possible càrrec de presó de 30 anys. Val? A mi no em preocuparia tant la presó com el fet de que si tu deus 24 milions d'apostadors il·legals, tu entres a la presó, però surts d'allà amb una caixa de pi.
O sigui,
però segur.
Segur. Però, segur. Però, o sigui, li va mangar 16 milions i en deu encara 24.
Sí, perquè em va perdre 40.
Però una bogeria.
És una autèntica bogeria. A més, és el típic tio que deia, ui, o sigui, un partit d'aquells claríssims, ell apostava pel favorit i el favorit per primera vegada en 15 anys perdia. Doncs tal qual. O sigui, un desastre de tio. Clar, ara encara està tot aquest xupi-xupi en curs i veurem com acaba, però aquest tio, si jo hagués de jugar-me un braç, me'l jugaria a que no serà un final feliç per ell.
No té massa bona pinta. Otani segueix jugant a béisbol?
Otani segueix jugant a béisbol, sí. I segueix sent un...
No l'ha afectat el cas? No,
eh? Bueno, aviam, segur que l'ha afectat, però bueno, vull dir, és professional i ara té un altre traductor de confiança, suposo que no li donarà les claus de la tarja, però bé, el cas és que sí, home, l'ha d'haver afectat, però l'esport és l'esport i el tio rendeix igual.
A veure si el pròxim partit de béisbol que vaig a veure trio millor. I
sí, almenys un home run.
O si no, els de la setmana passada.
Mira, Otani fa 2 anys va batre el rècord de home runs de la Lliga. O sigui que...
Sí. O això, o els de la setmana passada. Els Glover Trotter del béisbol, sí, aquell que feien virgueria.
Sí, els Savannah Bananas,
m'encanten. Gràcies, David, et llegim a Mundo.
Setmana que ve ja no porto més béisbol.
No?
No per res, perquè em porto 2 seguits i normalment no repeteixo esport. Però bueno, avui era excepcional perquè el senyor Mizuhara, que no és ben bé béisbol, sinó és un puto ludòpata, però bé.
Et llegirem a Mundo Deportivo. T'espero dilluns que ve, gràcies.
Vinga.
Adéu, adéu. Marxarem a descansar, que demà és un dia llarg i intens. Abans les portades amb el nostre estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez. Hola, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Què diu la premsa d'aquest dimarts?
Doncs Mundo Deportivo demana que Montjuïc sigui un clam. El Barça es juga a ser a unes semifinals de Champions 5 anys després i vol que l'estadi olímpic Lluís Companys sigui una caldera. L'esport crida força Barça. Els blaugrana somien amb una altra nit màgica a Europa per passar les semifinals en un partit contra un PSG que confia en la remuntada. L'esportiu afirma que és el dia. El Barça té aquest dimarts contra el PSG la gran ocasió per resituar-se entre els grans d'Europa en una eliminatòria encara oberta, tot i el 2-3 de l'anada. A Madrid, Marca assumia amb una possible semifinal Barça-Atlètic de Madrid. A més, dedica un espai al tennis, ja que aquest dimarts Nadal torna a la terra batuda 681 dies després. I l'AS diu resistir i passar amb imatges de Lewandowski, Mbappé, Griezmann i Sancho.
Gràcies, Rubén.
Bona nit.
Adéu, a descansar. Gràcies també al Víctor Valero, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva, dia intens, ja des del migdia, amb l'última hora d'aquest Barça-PSG, i a partir de les 8 del vespre, per fer passar l'Anaconda, començarà la transmissió del Barça-Jugar-Racó amb el Pou i companyia. I quan acabi el Barça-PSG, esperem que amb l'alegria del Barça passant a semifinals, ens hi posarem els del Tu Diràs. Fins demà. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Bonès, la casa d'apostes més gran del país. Registra't ara i rep...